l'audiovisual. Una salvatjada, un Ennio Morricone inesperadíssim, sí o no? Diego, ja no sé quants espaguetis ens van quedar al plat en els programes anteriors d'aquesta temporada dedicada al gran Ennio Morricone a l'audiovisual, però no en perdonarem absolutament cap. És a dir, deixarem el plat com una patena, eh? Allò que podrem llapar la llengua, fins i tot el tomàquet, no, per sucar i pa, o sigui, directament. De manera que, com heu vist, anem saltant endavant, enrere, anem fent com abordem Ennio Morricone en diferents àmbits, i jo pensava, home, se'ns estan quedant espaguetis pel camí, després dels grossos, no? Els Leones, els Jangos, els Ringos, però n'hi ha també tema i suculent en altres treballs entre el 66 i el 72, que va ser l'època daurada de l'espagueti western, no? I hem pensat, mira, avui, saps què? Passarem el rastrell i recollirem totes les fulles que s'havien quedat abandonades pel camí. Com aquest Joe l'Implacable, un dòlaro a testa de Sergio Corbucci, el 1966, un director que era un gran especialista en una coproducció de Dino De Laurentiis hispano-italiana rodada a Almeria Tavernes, concretament amb Barra i Nols. Se'l van portar per fer de Navajo Joe, que és el nom d'aquest tema que sentiu ara, al costat de Fernando Rey, Nicoletta Machiavelli, Aldo Sambrell. Un Morricone coral, brutal, diatònic, voluntàriament irritant, per explicar la revenja d'un Navajo contra els malfactors que s'han carregat la seva tribu. Gairebé un Anthony Mann, amb el cor cantori moderni d'Alessandroni i la veu solista de Gianna Spagnolo, Navajo Joe, i una silueta per començar amb Diego Monroy, avui aquí a l'Audiovisual, les mil i una nits sonores d'Ennio Morricone, capítol 8.
Yeah.
Powell implacable. I el mateix any 1966, Ennio Morricone també va fer la banda sonora d'una pel·lícula celebèrrima entre els seguidors de l'Spaghetti Western, que va ser La Resa dei Conti. Aquí, El halcón i la presa. Aquesta la va dirigir Sergio Solima, un altre director de cinema de gènere, més habitual en el cinema d'espies i de polis i lladres que no l'Spaghetti Western, però en tot cas va fer aquest film amb un Lee Van Cleef memorable fent el paper de Colorado Corbett, que és un pistoler a punt de ser senador dels Estats Units que persegueix els violadors d'una noia de 12 anys. Thomas Millian, Nieves Navarro i Roberto Camardiel també se'n van anar a Tabernas, Almeria, a rodar aquesta coproducció italo-espanyola a Alemanya, on apareix el tema de la cavalcada classicista, a més, agitada, impressionant, la favorita de Tarantino d'entre tota la carrera d'Ennio Morricone, l'ha fet servir a les seves pel·lícules, molt instrumental, però encara, evidentment, amb la veu solista de Cristi, els cantori moderni i d'Alessandroni. El gran duel es diu aquest tema de El halcón i la presa.
¿Eres Gulli?
Hace mucho que os espero. Una buena caminata, ¿eh?
Desde Texas hasta aquí, 300 millas.
Reventaron los caballos y se nos acabaron las municiones. Pero el botín está a salvo.
Jonathan Corbett en persona nos perseguía.
Deja ya de temblar. Estamos en Colorado por fin y Corbett no podrá encontrarnos. Oye, Gulli, dime, ¿qué aires corren por aquí?
Malos para los ladrones y peores para los criminales. Los cuelgan lo mismo que en Texas.
Doncs això és El halcón i la presa. I ara prepareu-vos perquè ve una no tan coneguda, però també és del 1966. Es va titular Siete pistoles para los McGregors. Va estrenar el Waldorf Cinerama i la va dirigir Franco Giraldi, que era un altre d'aquests directors de la sèrie B gran. A mig camí entre el cinema sexy, l'humor i la paròdia, aquí hi havia força humor a la pel·lícula, on sortien Robert Woods, Fernando Sancho, Perla Cristal i la gran Anna Maria Noé, fent de la matriarca d'una família assetjada pels dolents. Hi ha un patriarca i una matriarca i set fills, com si fossin els siete novies per a siete hermanos. Un ranxo, bandits, Fernando Sancho, evidentment, i cosetes tretes d'Horizontes de Grandeza i de Los que no perdonen directament. El tema musical o doble que sentireu de la banda sonora d'Ennio Morricone té de tot. Cor masculí, xiulets, percussió a dojo, temes irlandesos, una mena de marxa militar, un poti descomunal i francament em ve molt de gust escoltar-ho amb vosaltres.
Déjame a mí y verás cómo esos canallas no entran en casa.
Por lo menos vivos.
Reíros. No entrarán en casa, pero en el corral van a entrar.
¿En el corral?
doncs avançarem un any, anirem al 1968, però tornarem enrere amb Sergio Corbucci, una altra vegada com a director, aquesta vegada rodant a les muntanyes del nord d'Itàlia, tocada a Suïssa, un western amb paisatges nevats, on els dolents maten a un home i la vídua contracta un pistoler mut. Per què? Perquè de petit li van tallar el coll uns malfactors. No serà que els mateixos malfactors que ara perseguirà són els que li van tallar el coll a ell? Jean-Louis Trintignant, el dolent, claríssim, Klaus Kinski i Vonetta Maggi, que la van portar dels Estats Units. Aquí teniu la música d'Ennio Morricone, el tema i variacions d'aquest western que es diu El Gran Silencio. Però alerta, perquè per una vegada, i que no sigui dit, però també m'agrada fer aquests jocs, serà una versió feta per un DJ que signa com Thievery Corporation. D'això se'n diu versionar els clàssics. S'ha fet tota la vida i està molt bé que es faci. Però tornem a l'original, eh? I trobarem una altra vegada Sergio Corbucci. El mateix any, 1968, no paraven. En aquest cas es tracta d'una pel·lícula titulada Il Mercenario, aquí Salario para Matar. Hispano-italiana, clar, rodada al Almeria i Madrid, no faltava més. Franco Nero era el protagonista i feia el paper d'un pistoler polonès de nom Sergei Kowalski. Per inventar que no quedi. Enfrontat primer a un noi i una noia que lideren la revolució mexicana. Ell és l'histèric Tony Musante fent el paper de Paco Román i ella Giovanna Rally, no? I Jack Palance també se'l van portar cap aquí per fer el característic dolent de la seva carrera. És a dir, una pel·lícula estranyíssima, amb violència, ideals socials. La veritat és que Morricone es va esplaiar a gust, no? Primer, sentireu, ja veureu, un tema que es diu Paco, com el personatge de Tony Musante, una marxa molt simpàtica amb respiracions mariachis, per entendre'ns. I després un altre tema que es diu L'Arena, entre Sergio Leone i Perú, ni més ni menys, amb un ritme de bolero molt conseqüent, o no, i gairebé podríem definir-ho com un concert per trompeta i cor d'Ennio Morricone. I per què no?
We'll be right back. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Morricone enorme, així es fa un crescendo, i tant que sí. Doncs de Salari para matar a té pepa i no abandonem Mèxic i els seus temes, amb un director, en aquest cas Julio Petroni, que no va ser molt actiu, però que aquí va aconseguir reunir a un magnífic Thomas Millian fent el paper de té pepa, el revolucionari, amb la seva tropa, no?, contra l'autèntic dolent, que és un comissari sàdic, que es diu Cascorro, i que interpretava Orson Welles repetint literalment el seu personatge de Set de Mal. És brillant, la idea és brillant, no? La van rodar a Granada, al Cap de Gata, a Los Albaricoques i a Polopos, sí, sí, tal com sona, no? I Ennio Morricone va fer un tema, que és el que hem triat per aquest audiovisual d'avui, seguint la seva trajectòria, que es titula Viva la Revolución, i que ja el sentireu, és com... Unas, ¿sabeu allò de les mañanitas que cantava el rei David? Ja us ho deia, ja us ho deia de què anava el tema. Realment, quina varietat de recursos que té el monstre, tot i les seves repeticions, però aquí no té fórmules pròpies, no? Bé, doncs, fent un salt un any més, al 1970, una pel·lícula de Giuliano Montaldo, el director de Las Vegas 1970, Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, era Gott mit uns. I Dios está con nosotros. Té títol d'espagueti western i no és un espagueti western. És una pel·lícula de guerra, però la fórmula spaghetti western aplicada al cinema bèl·lic dona aquest resultat perquè ja és un gènere que va començar a contaminar-ho absolutament tot. Per tant, coproducció italo-iugoslava, aquí desapareix Espanya com a exteriors, nazis estan en un camp de concentració, Franco Nero, Richard Johnson i Bud Spencer, que van per allà al mig, la pel·lícula és el que és, no és gran cosa, però té un tema que es diu Lontano, que s'ha fet celebèrrim en la carrera d'Ennio Morricone, perquè s'aparta totalment dels altres que esteu sentint avui en general, i és una música absolutament ensimismada en si mateixa, com una mena de meditació. I com que m'agrada molt, i com que i Dios está con nosotros, ve a ser un espagueti western sense ser-ho, ara, Lontano. Thank you. Bé, doncs això era Lontano de I Dios está con nosotros, que ens durà ara ja dos darrers títols d'aquesta selecció d'avui dedicada a Ennio Morricone, fent el seguiment d'alguns treballs poc coneguts a vegades del món del western aplicat a partir de les fórmules de Sergio Leone i companyia. Arribarem al 1972, recuperarem el nom del director Sergio Corbucci, ja veieu constant aquesta època de la seva vida, amb una pel·lícula molt poc vista que aquí es titulava Los hijos del día y de la noche. El títol original era La banda J.S. o Crónica criminale del Far West. Mira, és una pel·lícula de recta final del gènere. Corbucci aporta una visió molt més pròxima al que seria el western australià que no pas el western italià. Són dos mons completament diferents. L'australià és molt més bronca, és molt més salvatge, per entendre'ns, i té un xèrif, interpretat per Telly Savalas, i té una parella de fores de la llei. Ell és Thomas Millian, una vegada més, i ella, Susan George, l'actriu de Perros de Paja. És una variant de Bonnie and Clyde o de Males Tierres, la pel·lícula de Terrence Malick. Ells fugint, l'altre al darrere, mig hippies, en realitat, influència de l'època. La van rodar, això sí, a Almeria, era també coproducció hispano-italo-alemanya, i la va fotografiar Luis Cuadrado, gran director de fotografia oblidat avui dia, que va fer la majoria de les pel·lícules de Víctor Erice i de Carlos Saura en els anys de L'Espíritu de la Colmena o de Cria Cuervos, no? La música de Ennio Morricone recorda coses d'Hasta que llegó su hora. I us hem seleccionat dos fragments, Sweet Susan, el personatge d'ella, i Sonny, el personatge d'ell. Thank you. I ara sí que és el final del programa d'avui. Ara arriba, podem dir, l'agonia definitiva de tot aquest període. Perquè quan arriba Mi nombre es ninguno, Il mio nome es uno, de Tonino Valeri, era l'any 72, de l'Espagueti Western ja quedaven només els films de Trinidad i Los Mamporros, que es durarien Terence Hill i Bud Spencer. Terence Hill, per cert, sortia aquí, però era el jove, però l'altre era Henry Fonda, sempre seriosíssim, fent el paper del veterà de la parella, per entendre'ns, no? Aquest director, que va fer de tot, era el director també d'aquella joia, sigui dit entre cometes, que es deia Les perversiones sexuales de una chica llamada Julio, de Infausto Recuerdo, no? Recull, de fet, un projecte vell de Sergio Leone que no havia dirigit mai. Una comèdia, directament, no? I Morricone el que fa és reciclar Hasta que llegó su hora una altra vegada, i ha, de fet, el que jo crec és que arriba un moment que comença a enfotre-se'n de tota aquella època, d'ell mateix, de la seva música i de tot plegat, el que va molt bé per la pel·lícula. De manera que, amigues i amics, la setmana que ve tindrem altres joies d'Ennio Morricone aquí a l'audiovisual. Ara el Diego engega Mi nombre es ninguno amb N majúscula per descomptat i us deixem en mans de Morricone.
Señores, permítanme que me...
¡Cállate! ¿Quién es?
¿Nos dices quién eres?
Pues... ¡Te he dicho que te calles!
Monkey, si te callas tú, quizás el muñeco pueda decirnos quién diablos es y qué canastos hace aquí.
Gracias. Bien, yo soy Sir Thomas Moore. No me confundan con el gran personaje histórico. Yo solo soy Sir Thomas Fitzpatrick Philip Moore. Para ser más preciso, debería añadir vizconde de Essex y par de Inglaterra. Pero no creo que eso tenga gran importancia.
Y tienes razón. ¿Pero cómo te llamas?
Me llamo Tom...
Smith. Apuesto a que sí.
Me llamo Tom Moore y soy hijo de James Moore, el inglés.